la fórmula de la immortalitat. Això no existeix ni existirà.
Jo dubto.
Com ho heu fet, això?
Com si hiciéramos que una persona de 80 anys fos a tots els efectes una persona de 40 anys, no?
És que estem començant la casa per la teulada. Volem viure més quan hi ha un altre sector de la població que no pot ni viure. One of the most precious things in the world is time. Podrem arribar a curar el càncer? Podem curar l'Alzheimer amb un temps prudencial?
Jo crec que sí.
Aquí, com veus en el dibuix, es col·loca el pacient.
Però els pacients no acostumen a estar morts.
Depèn de com defineixis què és la mort i què és la vida.
És que tot és ridícul. Això no és més la por a la mort.
Sempre hem tingut por a la mort.
El que no consideres és que podrem esquivar la mort.
M'agradaria que la mort fos voluntària, perquè entre tu i jo, morir-se és una merda. Tu miris com tu miris.
Ens hem de morir.
Sí, com un acte de generositat per deixar lloc a uns altres.
No pot ser, amb Jordi Basté. Enganyar la mort. Madrid.
Si aquest ratolí fos una persona, tindria 80 anys. Si aquest ratolí fos una persona, tindria 80 anys. Quina és la diferència entre aquests dos ratolins? Doncs que aquest tindria l'aspecte d'una persona de 40 anys tenint-ne 80. I aquest tindria l'aspecte i la salut d'una persona de 80 i físicament seria com una persona de 80. Tot això gràcies als estudis que ha fet en aquest institut la doctora Maria Blasco.
BBC News. La científica espanyola Maria Blasco creu que es podrà prolongar la joventut dels humans. Maria Blasco, si frenem l'envelliment, també frenarem el càncer. Maria Blasco, directora del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques.
En aquest centre heu aconseguit allargar un 40% la vida d'aquests ratolins que hem vist. Com heu fet, això?
Sí, a mi grup li interessa entender ¿por qué envejecemos? Porque pensamos que ahí está el origen de la mayor parte de las enfermedades que nos matan, que tienen su origen en el envejecimiento. Y entonces, en este entender el envejecimiento, hemos descubierto que uno de los mecanismos por los cuales envejecemos es que se acortan unas estructuras que protegen nuestro material genético, nuestro ADN, que se llaman telómeros, ¿no? Entonces, la manera que hemos tenido de demostrar que esto es importante ha sido mantener estos telómeros largos durante más tiempo y lo que hemos conseguido es hacer vivir más a los ratones. Realmente lo que hacemos es mantenerlos jóvenes durante más tiempo, por eso viven más. Un ratón de un año sería como una persona de 40 años. Pues nosotros hemos conseguido que estos ratones, el primero que se muere tres veces más tarde. Es como si en humanos pasáramos convirtiéramos los 80 años en 40 años. Como si hiciéramos que una persona de 80 años fuera a todos los efectos una persona de 40 años.
O sea, no es un problema de inmortalidad, sino es un problema de retroceder el envejecimiento.
Correcto. La inmortalidad, de hecho, no es posible porque estamos vivos y, por lo tanto, somos mortales. Si dejáramos de comer, nos moriríamos. Podemos morir en un accidente de avión o de tráfico, ¿no? Pero sí que se puede retrasar el envejecimiento. En otras palabras, podemos aumentar la juventud.
Ja saps, Maria, la pregunta que ara et faré, no?
No sé.
Home, si això ho heu fet amb ratolins, quan començareu a preparar-ho amb éssers humans?
El cas és que en humanos esta no seria la prioritat. No queremos hacer que los humanos ahora nos tomemos una pastilla para no envejecer. Lo que queremos hacer como prioridad es utilizar este conocimiento para tratar enfermedades hoy por hoy incurables. Lo que queremos es poder curar un Alzheimer o un Parkinson o revertir un infarto de miocardio tratando con telomerasa. Y esto es lo que estamos haciendo en mi grupo ahora. Tenemos en animales, tenemos modelos de distintas enfermedades humanas y estamos demostrando que los podemos curar o podemos frenar la progresión de estas enfermedades alargando los telómeros.
Sí, hi ha molt gent que ens deu estar veient ara i que deu pensar, o sigui, jo tinc familiar amb Alzheimer o tinc familiar amb un càncer. Podrem arribar a curar el càncer? Podem curar l'Alzheimer amb un temps prudencial?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Lo que es increíble es que en el siglo XXI, ¿no?, que somos capaces de mandar robots a Marte y tenemos las últimas tecnologías, todavía no sabemos cómo curar o frenar la progressió d'enfermedades degeneratives, com pot ser un Alzheimer.
Jo sé que això és molt periodístic i probablement molt poc científic, però en parles de dècades. Si parlem de 30 o 40 anys, consideres... No. ¿Més?
Yo creo que será menos. De hecho, ya me consta que hay muchísima inversión en compañías farmacéuticas.
O sea, ¿estem frenant l'Alzheimer ya?
No, pero ya hay muchas compañías farmacéuticas que tienen como objetivo encontrar fármacos contra el Alzheimer u otras enfermedades degenerativas basadas en el conocimiento de por qué envejecemos.
En el cas que això que expliques funcionés, perdona, però en el cas que això funcionés, sí. Estaríem parlant, si amb un ratolí ho hem fet amb un 40% allargar la vida, ¿de cuándo estarían hablando de un ser humano?
Sí, lo que haríamos sería que llegáramos en buenas condiciones de salud, ¿no? Pues hasta los 120 años y algunos de nosotros pues llegarán a vivir 140, 150 años, ¿no?
Quina mala llet, ¿no, Peña?
¡Hostia, como mi padre, tío!
¡Con más pelo!
¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Oh, no! Oh, ¡I don't like it!
Si pudiera vivir 150 años, ¿sí lo firmaría? Sí, lo firmaría.
¿En quines condicions?
Siempre hay algo que te fascina o algo que dices, Dios, me falta tiempo para hacer esto.
És que mai havies ningú que visqui tants anys, per tant, no sé quines condicions. Si és de forma més o menys acceptable, amb qui pugui cuinar, menjar, més o menys viatjar, em sembla bé.
La vejez és com una enfermedad. Jo crec que hi haurà qualcun punt que se podrà solventar, diguéssim.
Espero que puedas llegar a vivir hasta los 120, 110... Soy optimista, quizás. Pero con los avances tecnológicos, qué sé yo.
Ai, m'has tret uns 25 anys.
Aquí tenia 20 anys, quan me vaig casar. Jo era molt guapa quan tenia 20 anys.
Si jo pogués viure 300 anys, seria superinfeliç, perquè no seria capaç d'adaptar-me a l'evolució. Si ja m'ha costat entrar en el món digital, diguéssim...
No, no crec que firmaria. Com li dic jo amb el meu net, és que no hi cabríem. És que què? Diu, per què ens hem de morir ja? Ja dic, perquè no hi cabríem.
És que ni m'ho puc imaginar, viure més de 90 anys ja em sembla... Uau!
Efe Futuro, 18 al 4 del 18. La immortalitat a partir del 2045? Obri de Grey, amb 50 milions de dòlars l'any en investigació, podríem allargar la vida a 1.000 anys. Obri de Grey, gerontòleg i director de Sense Research Foundation.
Today, aging is a huge problem.
Avui l'envelliment és un problema enorme. No és només que mati les persones, el gran problema és que les mata lentament.
In other words,
dit d'una altra manera, molt abans de morir, comences a tenir mala salut. La teva qualitat de vida es redueix i resultes molt car. Costa molts diners només mantenir-te en vida. Aquesta és una altra raó per accelerar la recerca que organitzacions com la Fundació per a la Recerca, SENS, està fent per tal de resoldre aquest problema econòmic i humanitari el més aviat possible. Si la gent ja no es posa malalta només pel fet d'haver nascut fa molt de temps, aleshores, és clar, podem esperar que demà es tornaran a llevar, que no es moriran aviat. Això significa que la seva esperança de vida augmentarà de sobte molt més enllà dels 150 anys. La Vanguardia, 11 del 7 del 18. L'esperança de vida augmenta 10 hores cada dia. 1950, esperança de vida 60-65 anys. 2019, esperança de vida 80-85 anys.
La tecnologia, on s'ha aplicat d'una manera més exponencial, és amb la medicina. Va amb una rapidesa i pot ser que d'aquí a uns anys, a unes dècades, puguem trobar una mena de vacuna que pugui curar els càncers. Però és evident que, encara que es puguin curar aquestes malalties, també és evident que en sortiran de noves.
Begoña Román.
Sí, i que un alt percentatge de la salut d'una persona depèn dels factors socials determinants de la salut.
Doctora en filosofia.
Per exemple, la pobresa, per exemple, l'expectativa d'aconseguir feina.
Perquè hi haurà més desigualtats socials a partir de que s'allarguin més la vida humana?
Clar, és que nosaltres no podem allargar una dimensió, la temporal, sense considerar l'espaial, la Terra és rodona i dona de si el que dona, i ja se'ns queda petit a nivell de consum. Tu no pots dir, bueno, ara ja tenim la longevitat i ara una vegada la tinc aquí, em poso a resoldre els problemes. Què és el que ens ha passat? Què fem amb les depressions que tenen les persones grans? No perquè siguin grans, sinó perquè tenen un rebuig social perquè es consideren una càrrega que una persona visqui tant de temps amb un alt grau de dependència, no? Què farem amb el món laboral si la gent està perfectament físicament per a continuar treballant? No serà un júbilo. I hi haurà un tap generacional. Per tant, els factors socials determinants de la salut tenen a veure amb aquest tipus de circumstàncies que fan que la gent tingui ganes de cuidar-se, ganes de continuar vivint, perquè l'entorn és fàcil. En el cas claríssim de Barcelona, a l'Eixample dreta viuen 4 anys més que a l'esquerra, al Raval 10 anys menys que a Sarrià. Mateix sistema sanitari, mateix clima, que canvia? Factors socials de cultura, de capacitat d'accedir a gimnàs...
Per tant, m'estàs dient que quan més longeva sigui la gent, més desigualtats socials hi haurà.
Efectivament.
El Fons Monetari Internacional alerta del risc per a les finances públiques que suposa l'envelliment de la població i que s'hagin de pagar pensions de jubilació durant més anys.
A Espanya hi ha gairebé 10 milions de persones de més de 65 anys i es calcula que, si segueix la mateixa progressió, el 2050 seria el segon país més envellit del món.
Clar, llavors passarà una cosa que, com deia, les desigualtats socials seran molt més grans, amb la qual cosa hi haurà com una mena de conflicte entre rics i pobres, on els pobres desapareixeran i es mantindran els rics.
Sí, o tenim un entorn de por i de violència estructural en la mateixa societat que fa que els rics són rics, tenen capacitat de viure molt, però viure amb por no és qualitat de vida.
Viure amb por per què?
Perquè són odiats, hauran de protegir-se de gent que vol tenir el que ells tenen.
Ui, però això sona com una pel·lícula, és a dir, la gent a casa tancada perquè venen a robar els rics, venen allò, venen els pobres...
Però no és tan pel·lícula. Jo crec que si ens anem a països on l'esquerda entre rics i pobres és molt gran, viuen en condominis i en urbanitzacions absolutament tancades, amb control de policia privada. Pensem en el cas de molts països...
Brasil, sense anar més lluny, per posar un país,
Per exemple, no? No estem de pel·lícula.
Bienvenidos y felices juegos del hambre.
Me encanta. Las damas primero. Primrose Everdeen.
¡No! ¡Me presento voluntaria! ¡Me presento voluntaria como tributo!
¡No! ¡Cuida de ellas, Gail! ¡No dejes que mueran de hambre!
Els Jocs de la Fam, 2012.
O sigui, jo crec que el problema que en aquest moment tenim és que tècnicament podem combatre la pobresa al món, podem alimentar tota la població del món, i no ho hem fet. O sigui, si la societat contemporània té tècnica i li augmenta la consciència moral, haurà de veure si és decent dedicar-nos a allargar la vida des que millor viuen, sense encara garantir la igualtat d'oportunitats als que no poden viure bé, no tinguin almenys un mínim de temps.
És que estem començant la casa per la teulada. És a dir, volem viure més, però volem viure més quan hi ha un altre sector de la població que no pot ni viure.
Exacte, i a més que nosaltres visquem més significarà també el preu de que uns altres no ho puguin fer, perquè la superpoblació és un altre problema.
RT, 11 del 5 del 18. Ha arribat el moment de lluitar contra l'evolució. Tecno, 10 de l'1 del 19. Les empreses no fan cas dels advertiments dels científics i busquen desenvolupar un hiperhumà immortal. Ian Pearson, futuròleg, físic i matemàtic. Hi ha molta gent que no vol morir i ja estem veient gent que desenvolupa tecnologia per allargar la seva vida. Hi ha dues maneres de fer-ho. Una és la ruta de la biologia. Intentem arreglar els telòmers del nostre ADN, de manera que puguem viure fins a 120 o 130 anys d'edat. L'altra manera, de la qual jo sóc partidari, és fer servir la tecnologia de la informació. Ja hi ha milions de persones que duen implants coclears per curar la sordesa. N'hi ha que duen implants implants retinals i d'altres que tenen connexions al cervell per controlar les seves cadires de rodes, per exemple. O sigui que ja hem començat a fer connexions senzilles entre el sistema nerviós i una màquina. Entre els anys 2045 i 2050 hauríem d'haver desenvolupat la tecnologia necessària per poder connectar també el cervell a les màquines que la majoria de pensaments tinguin lloc al núvol. Informàticament, a servidors allà on siguin. O sigui que et mors per la raó que sigui una malaltia o un accident, llogues un androide, vas al teu enterrament i tornes a la feina el dilluns al matí. La mort no és cap problema per la teva carrera, així que sí, podem corregir la mort.
Cuando te encontré, tu cerebro humano estaba milagrosamente intacto.
No saber quién eres hace que te sientas sola.
Alita, Àngel de combat 2019.
¿Te preocupa? ¿Que no sea completamente humana?
Eres el ser más humano que he conocido jamás.
Quan et tornes immortal electrònicament, pots tenir tantes reproduccions de tu mateix com vulguis, centenars. Però negar-te a morir i seguir vivint no és només un problema teu. Afecta les generacions futures, ja que molta gent potser no tindrà l'oportunitat d'existir perquè egoístament has decidit no morir. I la societat ha d'establir els criteris legals. Els permetem seguir vius electrònicament després de la mort? I si és així, podran ocupar un androide tot el temps que vulguin? En podran ocupar més d'un? O potser se'ls permetrà ocupar-ne un de sol durant un temps limitat i potser compartir-lo amb 10 o 100 persones més que siguin mortes? Haurem de pensar en una legislació que eviti que la població creixi massa, o sigui que tot plegat no és tan senzill com viure eternament. Cal considerar moltes qüestions més complexes.
Si bebes de l'aigua que jo te daré, dice el Senyor, te conservaré la vida eterna. Això presumptament pot estar a la Bíblia. Jo vaig escoltar a Indiana Jones. De fet, ara parlaré amb una persona que es creu això de la immortalitat. És un bon amic que considera que algun dia podríem arribar a tenir la vida eterna. Bueno, aviam què diu.
Productor audiovisual i autor de ciència optimista.
Hola. Senyor Mainat, com estàs?
Hem quedat entre una perdeta de gelats i una perdeta de torrons. Jo intento controlar-me el sucre i ja m'explico.
Josep Maria Mainat.
A tu t'agradaria ser immortal?
Immortal vol dir viure per sempre més,
sí.
Fins a l'infinit? No.
No.
No ho sé. Jo el que vull viure és molts anys amb molta salut. Però la segona part està només important que la primera.
Molts anys amb molta salut?
Sí, perquè hi ha gent que diu, mira, hi ha un centenari. I dius, bueno, però com està? Bueno, com estigui no val la pena. Jo vull estar molt bé de salut. I parlo mental, física, sexual, molts anys. Com més millor.
Tu sempre has parlat d'exponencial, que m'agrada molt aquesta expressió. Exponencial vol dir que podríem viure tecnològicament algun dia fins als 200 anys, per exemple?
Això segur. No sé si tu i jo ho veurem, eh? Potser no ens enganxarem. Però els nanos que neixen ara, aquest segle, clar, ja tenen una esperança de vida de 100 anys, tio. Què passarà en aquests 100 anys? Com tu has dit molt bé, la tecnologia anirà avançant i la medicina, i curarem cada vegada més malalties, i cada vegada aquestes noies es cuidaran més bé, i creixeran. Aquests nanos que neixen avui, als 100 anys estaran molt xulos. Està com si en tinguessin 60.
El que no consideres és que podrem esquivar la mort.
Home, m'agradaria que la mort fos voluntària. Perquè entre tu i jo, morir-se és una merda. Vale? A veure, tu miris com tu miris. No, és veritat. O sigui, quan una persona, per malalta que sigui, per vella que sigui, els metges, la família, tots intenten salvar-lo, allargar la vida 2 mesos. Perquè quan es mor, és un fracàs. És un fracàs de la ciència, de la medicina, de la humanitat. Jo m'agradaria que fos voluntari.
Sí, morir-se voluntari. Bueno, ja està.
I sempre en perfecte estat de salut. Això sí que crec que la lluita. La lluita ha de ser contra l'envelliment, no contra la mort.
I tu creus que amb això estem avançant?
Això s'està avançant ja. O sigui, les meves ties ja han viscut fins als 96. Les meves ties que no s'han cuidat gens en tota la vida, que han passat una guerra, que no van conèixer ni la penicilina fins que tenien ja 50 anys. I han viscut 96 anys. Per tant, viure molt temps i amb molta salut, ja ho estem fent. Ja ho estem fent. I més que ho farem. Jo vull viure 120 anys. I tu crec que si et cuides, potser també. I farem un programa.
Perfecte. El 110.
110, va, perquè no es pilla el toro.
Tu em pots explicar com jo puc arribar a viure fins als 120 anys?
Controlar-se molt bé i prevenir les malalties. S'ha de preveure. Llavors, doncs, hi ha una sèrie d'aparells que ja estan sortint, que es porten al cos, que estan controlant i monitoritzant contínuament les constants vitals. La pressió, el sucre...
Ho porta a sobre, això?
Sí, se'n diuen wearables, que vol dir vesteix-te, per vestir, no? No sé com es tradueix. Portables, suposo que es deu dir portables.
I tu en portes?
Jo en porto un.
Sí o no?
Sí, també te l'ensenyo. Ah, perquè
anem. Here I dreamt I was a soldier and a march
the streets of Birkenhead.
Ja comencem amb els teus, amb les teves coses ja. Mainat, què és tot això d'aquí?
Una petita mostra de lo que ara hi ha i que és un avançat, un tràiler del que potser hi haurà en el futur. Quan vagis al metge, aquell dia em pregunta, i què? Com es troba? Bueno, els metges diuen, com ens trobem? Vostè no ho sé, jo, molt escardat. Perquè els metges de la seva visita tarden més de mitja hora en què l'altre li explica, però quan és que va tenir mal de cap? Em sembla que era abans d'ahir. I la pressió, ai, no me la vaig mirar. Així, això és una part que perden molt de temps per intentar esdevenir. No, quan el malalt anirà al metge, anirà amb un informe de tot el que li ha passat, perquè tindrà tot ple de sensors i artilugis i gadgets com aquests i altres que s'inventaran, que ja li diran al metge com ha evolucionat la seva glucosa, el seu colesterol, els seus triglicèrids, com ha evolucionat la seva pressió. Arribarà ja dient, a veure, i el metge...
No, no és paper. No,
sí, el metge dirà, vale, ara podem parlar. I què, vostè com se sent personalment? Podran fer la part del metge, no?
I tu ja estàs prevenint perquè...
Sí, ara t'explico el que hi ha ara, que hi ha més coses que les que he pogut portar, diguéssim, oi? Una que faig servir regularment. Regularment és... Mira, és aquest parxa que porto aquí, veus? Això és un sensor. Aquí just sobre el mitjalim, veus?
Ah! Això què és, això?
Això és un sensor de glucosa. És a dir, cada 15 dies m'he de canviar. És una petita butlleta que entra en l'espai intersticial i mesura la glucosa que hi ha en aquesta part del cos, vale? Llavors jo obro l'aplicació del mòbil i em diu que ara en aquests moments estic a 118 de glucosa, que no està malament, per ser després de dues hores després de dinar. Però és més important, és que ara estic a 118, és que tinc tot l'historial de tot el dia.
A tu t'avisa, per exemple, això, si estiguis molt...
Sí, això, jo tinc uns paràmetres concrets que em veixen dues coses. Quan passo cap amunt o cap avall d'un punt determinat o quan va massa ràpid a canviar.
I t'avisa?
Com si fos una alarma, que a vegades sí que no sé què és.
Això vol dir que aquesta aplicació ajuda, i molt,
allargar la vida.
Allargar la vida. Molt bé. Què més tens aquí en aquesta mena de mercat mèdic que tenim aquí sobre la taula?
Bueno, això fa uns sons que t'ajuden a dormir millor...
Oi!
No. Posa-t'ho. Pots posar meditació, música de relax, soroll blanc...
És que és tot ridícul. Què més tenim per aquí?
Sí, aquest és per als esportistes, que mentre escolten música els va dient amb aquests sensors...
Ostres.
Tots els seus paràmetres.
Això és un pijama?
Com una bateta, sí. Com pots veure, té tot ple de sensors. N'hi ha un aquí...
Ah!
I és postural. Agafa. No cal que tu el posis, eh? Sí. No, tampoc hem de fer el ridícul.
No.
Però perquè vegis que serveix a tots els moviments.
Ah, mira.
Aixeques un braç i es mou, aixeques un braç i es mou. I va dient com estan els teus moviments. Per exemple, aquí hi ha flexió.
Ah, sí, mira.
Et diu el grau de flexió de la teva columna. Les persones que a vegades caminen una mica així, sí, de pop, i llavors et poses tira.
Ah, sí? Oh, això m'aniria molt bé, doncs. Això va molt bé, això, eh?
Sí. Sí. Això ja és una mica més una joguina, perquè existirà, eh? És per fer un electrocardiograma. O si tu tens algun problema d'arrítmies, taquicàrdies, el que sigui, et fas l'electrocardiograma aquest i detectes si n'hi ha. I llavors t'envia un informe, com sempre, amb el mòbil. Té, ho farem.
Perdona, ara em vaig a fer un electrocardiograma?
Tu, sí. Un mini electrocardiograma.
Un mini electrocardiograma?
El mini-mi, no?
Sí, que el resultat sortirà a través del mòbil.
Sí, esclar, esclar. Totes aquestes coses.
Sí, esclar. Tot és clar. Tu també sempre tot és esclar.
Has de posar els dos dits aquí, sí?
Dos dits o dos dits?
I aguantar una estona.
Va, aguantar una estona.
Jo m'aixeco.
Ara està marcant aquí Green
Channel. Estàs a 80 de pulsacions.
Sí.
Està bastant bé.
76.
I mira, t'està sortint ja. Si tinguessis una taquicàrdia o una arrítmia o qualsevol cosa, te faria ping.
Què diu aquí? No,
no abnormalities were detected. No hi ha cap anormalitat en el teu electrocardiograma.
Sí, estic estupendo.
Estàs bé
d'espoir, eh? Moltes gràcies, Mainat. Vinga.
No, fins al final ben saludable. I moria ballant la raspa.
Espera. Però una cosa que és que farem... Espera't, segon, que ho farem bé, això.
Quedem, que ens veurem quan fem 120 anys.
Bueno, a tu te'n queden 70 encara. A mi em queden una mica més. Està estupendo. És el nostre Indiana Jones. És el que està buscant el secret, no de la vida eterna, sinó de...
L'eterna joventut.
L'eterna joventut.
Que no és el mateix, eh?
No, està estupendo. Vine.
Begoña Román, doctora en filosofia per la Universitat de Barcelona.
El deure de cuidar-se i de mirar de viure el millor i el més temps possible em sembla raonable perquè la vida és... Crec que és un gran bé, eh? És un gran bé. Per tant, el deure de cuidar-se és magnífic, no? Ara bé, pot haver-hi una tirania de la salut.
L'obsessió.
Exacte. I estem, per una banda, en la hipocondria i l'altra, en la vida se pot empobrir molt quan l'únic objectiu que tens és mantenir-te en vida. Aquesta persona, veritablement obsessionada en el control de les seves calories, en el control de les seves pulsacions, en el control de les seves hores de son, i aquest control fa que estiguis tota la vida pensant en no en malaltir i tota la vida en estar sa.
En el fons estàs vivint malalt, perquè només en tot això és una malaltia.
Hi ha gent que viu permanentment connectada, que té cables per tot el cos i que li entusiasma. Ara hi ha un americà que es diu Chris Dancy, que ha trobat, vaja, la felicitat digital. Està tan hiperconnectat que pot controlar tots els seus moviments, fins i tot pot calcular la qualitat de l'aire que respira. En fi, que m'està esperant, vaig a parlar amb ell.
BBC, 24 del 4 del 17. Com és la vida de Chris Dancy, l'home més connectat del món. The Telegraph, 30 de l'11 del 18. Una vida més sana gràcies a la tecnologia. Aquesta píndola utilitza aquest sensor i això funciona així. Agafes un d'aquests pegats d'un sol ús, te'l poses a un costat, t'empasses la píndola que porta el sensor i el sensor recull les dades a mesura que circula pel cos, les envia al pegat i el pegat te les envia al telèfon. Chris Dancy, l'home més connectat del planeta.
Què tal, Chris? Moltes gràcies per atendre'ns. Escolta'm, de tu diuen que ets l'home més connectat del món, que tinc entès que fa 10 anys que vius monitoritzat en el teu dia a dia. La pregunta és molt simple i molt curta. Per què?
Fa 10 anys vaig veure el potencial que tenia tot allò. I vaig demanar a la tecnologia que em controlés quan feia coses que no es corresponien amb el que jo volia. Per exemple, si menjava en molts restaurants de menjar poc saludable, el telèfon m'avisaria que havia de menjar sa, canviar de restaurants. Si no em movia prou, anava a llocs on no hauria d'anar, com un bar, el telèfon em diria, no vagis al bar. I si l'ignorava, el telèfon li diria al barman que no em servís cervesa. Aquest procés va anar cada cop a més. Fins al punt que a casa meva i els meus amics van començar a rebre missatges de la mateixa tecnologia que em deien que fes coses com ara relaxar-me, centrar-me, calmar-me, que dediqués el temps a fer una cosa en lloc d'una altra.
L'únic que veig en tot això és una mena de... És a dir, com si tinguessis por a morir. És a dir, una obsessió malaltissa per la teva salut. El teu cas és el clar cas d'una persona que té por a la mort?
Bé, no em preocupa la salut. Simpatitzo molt amb la mort. I simpatitzar amb la mort implica haver d'apreciar molt la vida. Centrar-te completament en la manera com vius t'ajuda a morir millor. Morir és una cosa que hem de fer tots. Totes les altres coses són opcionals. Menjar bé és opcional, fer exercici també, però morir no ho és. O sigui que veient la meva història, seria fàcil pensar que em preocupava molt la meva salut. Però no era així, em preocupava més viure una bona vida. I això vol dir gestionar la manera com penso en la mort. Quan algú es preocupa per la seva salut, no es preocupa per la seva vida, sinó per la seva mort. I la majoria de gent s'equivoca en això. La vida m'agrada tant que procuro preparar-me una bona mort.
Moltes gràcies, Chris. Li explicaré la teva història amb un amic que fliparà molt i que es diu Josep Maria Mainat. Gràcies de debò, de tot cor, i fins molt aviat.
Begoña Román.
Si nosaltres ens dediquem a només cuidar el metabolisme i conservar les nostres propietats, la vida se deshumanitza molt, perquè el sentit de la vida no ve per aquí, que compartim amb qualsevol ésser viu. Però, a més, seria molt trist que el que realment fa a l'ésser humà gran és la recerca d'un sentit perquè neixen criatures noves, perquè se regenera el món. Un món de vells, d'experiència, no físicament, però d'experiència de vells, serà un món molt conservador en el que voldrem aturar la història. Només te poso un exemple. Els països escandinaus quasi estan ratllant el que s'anomenaria el final de la història. Estan encantats... Sí, estan encantats de conèixer-se. Hem arribat a ser la enveja de tot el món perquè vivim molt bé, tenim un estat de benestar. Per tant, no ens toqueu res, no moguem res, perquè nosaltres vivim en el millor dels mons possibles. Per tant, no hi ha novetat al món. Es convertim en una sèrie de gent molt conservadora i posar portes perquè no vingui la diferència, posar portes perquè no vingui la pluralitat, la heterogeneïtat. I això és el pensament únic del totalitarisme.
I això fa molta por.
CNBC, 26 del 4 del 16. Coneixeu la companyia que ofereix la possibilitat de ser immortal per $200.000. news.com.au, 18 de l'1 del 17. cossos humans congelats en unes instal·lacions al desert d'Arizona. Quars, 12 de l'1 del 17, 50 anys congelats. El pertorbador viatge cap a la immortalitat dels primers humans criopreservats als Estats Units. Ian Pearson. Es fixen en animals com certes granotes que poden congelar-se i quan es descongelen tornen a la vida. Això fa que siguin optimistes. Però jo no ho sóc. Jo no crec que funcioni. El cervell humà és molt més complicat. I crec que un cop el desconnectes, no és necessàriament possible tornar a engegar-lo. És com un ordinador. Si és molt senzill, el connectes i automàticament comença a funcionar. Però un ordinador modern amb un sistema operatiu i una quantitat important de software, si els perd ja no podrà funcionar més. No crec que tot plegat tingui gaires possibilitats d'èxit, però si tens molts diners val la pena provar-ho.
Damas y caballeros del futuro, me llamo Mark Jarvis y soy el primer hombre resucitado de la historia. El hombre laboratorio.
Proyecta Llàtzer.
El monstruo de Frankenstein. Pero también hay otra forma de verlo. Yo iba a morir.
2017.
Iba a desaparecer. Para siempre. Y estoy vivo de nuevo.
¿Recuerdas tu vida?
Esa angustia nunca desaparece.
Auri de Grey. A la Fundació per a la Recerca SENS no treballem en la criònica, però jo hi dono suport amb fermesa. Crec que és una àrea d'investigació mèdica extremament prometedora i legítima i que és una tragèdia que de moment tingui tan mala reputació. Se la titlla de ciència-ficció i això no és veritat. La idea de la criònica, és clar, és aturar la decadència del cos un cop se l'ha declarat legalment mort. Sabem que el concepte de mort legal no és biològic, sinó que és un concepte sociològic, ja que la gent prefereix tenir dues categories. O bé ets viu o bé ets mort. No hi ha terme mitjà. Però sabem que biològicament això és una bestiesa. Així té tot el sentit del món creure que amb el temps podrem preservar un cos prou bé com per poder-lo fer reviure en el futur. I amb els avenços mèdics que hi haurà hagut, podrem tornar-li la salut. Crec fermament que hem de treballar més en aquesta àrea. València.
Soc a València a punt de visitar el que serà el primer centre de criogenització de tota Europa. I això que veieu aquí, que sembla un tanatori, és o era un tanatori i a partir d'ara serà la seu de l'empresa Cecrion.
Big Bang. Una firma valenciana serà la primera a Europa a oferir criopreservació. Enterraments de 200.000 euros a València amb la promesa de ressuscitar-te quan es pugui. Albert Estrada, director mèdic de Cecrion.
Hola.
Hola, què tal?
Què tal, Albert? Com estàs?
Un plaer conèixer-te.
Igualment. Igualment. Escolta'm, per què València?
Perquè València, bueno, es podia haver fet en altres bandes, però València tenia algunes certes avantatges. La primera és que aquest centre, aquest tanatori, està situat dins d'un cementiri. La llei especifica que el destí final dels cadàvers ha de ser en un cementiri. Físicament estem dins d'un cementiri, per tant, complim aquesta llei, ens adaptem a la regulació que tenim.
Ara parlarem de com arriben aquí els cossos o
cossos,
cadàvers...
Pacients, jo prefereixo pacients, però...
Pacients?
Sí, però entenc que cadascú...
Però els pacients no acostumen a estar morts.
Depèn de com defineixis què és la mort i què és la vida. Tenim la tendència a pensar que la mort és algú dicotòmic, de tu estàs viu o tu estàs mort, però en realitat la línia és molt més difusa. Per exemple, a una persona que se li para el cor al mig del carrer, un xicot jove de 25 anys que se li para el cor, pues ràpidament vindrà una ambulància, li començaran a fer maniobres de reanimació, el tractaran amb fàrmacs i l'intentaran reanimar. Si una persona que té 83 anys té un càncer terminal, quan està ingressat a l'hospital se li para el cor, segurament també el podríem reanimar, però li allargaríem l'agonia dues hores més, un dia més, i la cosa no aniria enlloc. Per tant, els pacients que nosaltres criopreservem se'ls declara legalment morts, però això no vol dir que no el poguéssim reanimar. Inclús avui en dia, amb la tecnologia que tenim, podríem reanimar aquestes persones. El nostre interès és no els reanimarem, el que farem és preservar-los en fred, criopreservar-los i guardarem aquesta carta de reanimar-los quan li puguem oferir més valor de vida.
La persona ja la tenim morta, llavors què fem amb el cos?
Val, el primer que fem nosaltres és comprovar que realment estigui morta, encara que hi hagi un certificat, per prudència. Ho tornem a revisar. Val? Un cop està clar que la persona ha mort, el que farem és perfundir-li heparina, que farà que la sang dintre de l'arbre vascular no es coaguli, val? Perquè si no, no podríem passar la resta de fàrmacs, passar els crioprotectors, i el que farem serà començar immediatament el refredament. El primer refredament es comença amb aigua i gel, normal i corrent, tal qual. I el que faríem és mantenir el cor bategant de forma externa, ja sigui a través de compressions cardíaques o a través d'un aparell com el Lucas, que fa massatge extern. Si vols, te l'ensenyo com funciona. Sí. Mira. Aquí, com veus en el dibuix, es col·loca el pacient. Sí. És el mateix que s'utilitzaria, per exemple, en un trasplantament d'òrgans, en els quals també t'interessa que la sang segueixi fluint perquè els òrgans no es morin. Llavors s'activa, s'encén, es fa l'ajust, depenent de l'alçada del tòrax del pacient, es fixa, la veva xatell fa ventosa, i llavors s'activa, i aquest aparell, de forma autònoma, nosaltres ara ens podem endur el pacient, i a l'aparell li segueix fent massatge cardíac.
Ja, el que no entenc, perquè segurament no estic capacitat per entendre-ho, és a dir, el que us interessa és que tot el que li injecteu es transmeti per tot el cos.
Que tot el que li injectem es transmeti pel cos i que la irrigació a la resta d'òrgans segueixi arribant. A partir d'aquí, en funció d'on hagi succeït, la nostra prioritat serà traslladar-lo aquí el més ràpidament possible. Això és la cambra de refredament. Quan arribi el cos, nosaltres el col·locarem aquí dintre,
sí?
Amb Carai. Una llitera especial, que ara t'ensenyaré a l'ordinador les fotos, que està perforada perquè passin els vapors de nitrogen a molt baixa temperatura. I llavors farem la substitució de la sang o per líquid de protecció d'òrgans o per crioprotectors. I aquest és una de les claus.
Aquesta gent realment es creu que serà immortal?
Jo crec que sí que s'ho creuen. I, entre altres coses, econòmicament no se suposa cap trasbals i, per tant, donada l'aposta, res haig de perdre. Si jo tingués els diners per mantenir-me criopreservada, no sé si ho faria, però ho podria entendre, que no tinc res a perdre, entre cometes.
Això no és més la por a la mort?
Sí, i l'altra és la lectura positiva que se s'hi pot fer d'aquesta gent, és que s'estimen molt la vida i volen més del mateix. Aquesta és la lectura. Són persones que es encanta la vida.
Segurament moltes vegades li haurem fet aquesta pregunta, això, que volen tirar endavant. Estem parlant que és el que sempre està parlant que li han fet a Walt Disney?
Sí, però a Walt Disney, desgraciadament, no li van arribar a fer. Walt Disney va valorar-ho, va consultar-ho, va explorar el tema, però Walt Disney va ser incinerat.
Ah, per tant, tot això que ens diuen de Walt Disney i tal és una llegenda urbana.
És una llegenda urbana, sí.
O sigui, no ha existit, això.
No.
Ja teniu gent, perfils de gent, que vol ser crionitzada?
Sí, sí, per suposat. De fet, tota la gent que estem al voltant d'aquesta empresa tenim el desig personal de criopreservar-nos, no només nosaltres, sinó família, etc. I ja hi ha gent externa a l'empresa que han firmat contracte i estan interessats en rebre el servei.
De quin preu estaríem parlant?
Mira, així, pagant de cop, sí, seria 200.000 euros més IVA.
200.000 euros més IVA, tranquil, viu la vida i quan acabis ja ens encarreguem nosaltres el teu cos.
Exacte.
Quan això ho pagues, hi ha alguna mena de contracte, algun tipus de contracte?
Sí, home, per suposat, ho estableix moltíssimes coses. Les condicions de què ens responsabilitzem nosaltres i de què no ens responsabilitzem, perquè no oblidem que nosaltres aquí el nostre compromís és fer el millor que puguem. Però, clar, tot això no poden haver-hi garanties en absolut de res.
Ni d'èxit ni de fracàs.
Exacte. Nosaltres som la millor alternativa possible que hi ha. Perquè si no et criopreserves, doncs si t'incineres o si t'enterres, allò és irrecuperable. Però, clar, poden fallar moltíssimes coses. Nosaltres això no ho neguem ni ho amaguem.
El contracte que firmen amb les persones que volen ser crionitzades és un contracte clar, de per vida.
La limitació de temps legal que nosaltres signem és de 100 anys.
Ah,
però, sí,
per tant, vol dir que considera que abans de 100 anys les persones tornaran a la vida.
D'aquí 100 anys, segurament haurem pogut recuperar un porc, un gos o un animal. Perquè sí que ho sabem fer. Actualment ja es vitrifiquen i es recuperen òvuls. Uh-huh. I actualment es vitrifiquen i recuperen ronyons de conill, ovaris d'ovella. És una qüestió de tamany. Estem començant amb tamanys molt petits, aquests tamanys van creixent, i a la velocitat que anem no hauria de trigar gaire en què puguem estar recuperant cossos sencers.
Però imagina que d'aquí 20 anys... Uh-huh. El cos, efectivament, es pot despertar, per entendre's, sí. I aquest cos desperta, i la família no hi és. Aquella persona, vostè se n'encarrega de col·locar-lo en el que seria la vida convencional? Sí. Serà com col·locar una persona del segle XXI, sí, amb el segle XXII, amb la qual cosa serà com una pel·lícula d'aquelles antigues.
Correcte, li faig algunes reflexions al respecte. Hi ha moltíssima gent que emigra des de països del Tercer Món, on el nivell tecnològic és molt baix. Tota aquesta gent ho fan per sobreviure, que és en el fons el nostre mateix objectiu, i s'adapten.
Aquestes càpsules no estaran?
Aquestes càpsules estaran en una sala que ja tenim habilitada aquí, bastant gran, amb un circuit de nitrogen, i aquí l'estan introduint en uns rails que fan que el cos quedarà exactament col·locat i centrat dintre de la càpsula. En realitat serien com una espècie de termo gegant, és a dir, algú que manté la calor, o en aquest cas el fred, val? Amb un revestiment aïllant, que són d'acer inoxidable, i dintre de les quals es col·loca nitrogen líquid. Val? I el pacient... I va submergit, sí.
Vostè està convençut que algun dia aquests cossos que siguin crioritzats tornaran a la vida?
Si em pregunta en general, jo crec que en el futur arribarà un dia, un moment, en el qual la raça humana o haurà desenvolupat la tecnologia suficient per recuperar les persones criopreservades, o voldrà dir que, si no ho hem fet, és que ens hem extingit.
I per què consideres que la gent vol crioritzar-se?
Bueno, bàsicament, almenys en el meu cas particular, perquè no em vull morir. Per tant, busco totes les alternatives possibles per evitar morir-me.
Però no em vull morir, és per la por a morir o perquè senzillament estàs molt bé on estàs i que no et dona la gana de marxar d'aquí?
Sí, sí, exacte. Perquè vull seguir vivint la vida, tinc moltíssimes coses a fer, a descobrir, a explorar, i de moment no estic gens avorrit de la vida, amb la qual cosa prefereixo que s'allargui.
Jo defenso un cert deure de morir-se. Fins ara s'ha reivindicat molt el dret a la vida i el dret a una mort digna, no? Sí, sí, jo també dic, i un deure de morir-se, i bé, i a la primera.
Sí, ens hem de morir.
Sí, però ja no com una cosa fàctica del destí, sinó com un acte de generositat per deixar lloc a uns altres. I algú et podria dir, bueno, i si resolem el tema de l'espai? I si podem viure tots, molta gent?
Exacte.
Però primer la justícia. És una qüestió de justícia intergeneracional. Aquest concepte l'haurem de recuperar cada vegada més. No només per un tema de...
Estàs dient que siguem suficientment conscients i generosos, sí, per deixar lloc a altres?
Sí. Sí. Perquè és generós cedir a altre una única oportunitat sobre la Terra. And have you seen
how they run out of gas? They beat the pain.
En un mateix edifici, en aquest cantó, la criopreservació, és a dir, la immortalitat, i just aquí, un cementiri convencional, és a dir, la mortalitat. Immortalitat, mortalitat. I si algun dia això d'aquí deixa d'existir, és a dir, la vida eterna, la immortalitat. No pot ser.
Hem perseguit el secret de l'eterna joventut des dels principis de la humanitat. Els últims anys, la investigació científica sobre l'envelliment està assolint uns avenços espectaculars.
A tu t'agradaria ser immortal?
Escolto la doctora Blasco dir que mai serem immortals, però que creu que en els pròxims anys podrem aturar l'envelliment. Serem joves més temps i plantarem cara a malalties com l'Alzheimer o el càncer. I això m'il·lusiona i molt. Diuen que en un parell de dècades l'esperança de vida de l'ésser humà es doblarà i serà normal mantenir-se joves molts anys.
Serà com una pel·lícula.
Però on és el límit? Potser haurem de ser menys egoistes i més humans i entendre quan ens ha arribat el moment de marxar i de donar pas a les noves generacions. No puc evitar ser escèptic amb idees com les de la crionització. Em costa de creure i tampoc no sé si m'agradaria despertar en un món on no hi hagués ningú dels que m'estimo. Així doncs, podrem algun dia enganyar la mort? Abans de fer aquest programa us hagués dit que no pot ser. Però i si sí que pot ser?
tv3.cat/nopotser És una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de la Vimia Audiovisual. CCMA, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 2019.